Què tal? Bona nit, són les 11, és l'hora de passar-s'ho bé, és l'hora del Tu diràs. Recordeu fa dos dies, només, recordeu quan us deia que fins i tot era capaç d'entendre la posició de Ter Stegen, que tenia dubtes, que tenia sensacions contradictòries, que per una banda em podia sentir identificat i que tothom en algun moment de la seva carrera ha passat per una situació així, amb el fet de ser ambiciós, haver d'arriscar, prendre decisions, veure que potser no estàs acomplint els teus objectius personals. Recordeu que vaig dir tot allò? Sí? Doncs esborreu. Esborreu-ho perquè no entenc Ter Stegen. És més, començo a estar fart de Ter Stegen. O en concret, no me n'interpreteu, em sembla un portaràs de futur, començo a estar fart dels plors de Ter Stegen. Sobretot en aquest punt, en aquest moment, no sé si en sou conscients i sobretot no sé si ell s'ha parat a analitzar-ho. Però el Barça, a banda de la lesió de Mathieu i la gespa argentina, tot el que tu vulguis, el Barça ara mateix està passant pel dol de Johan Cruyff i està, sobretot, a les portes dels dos partits més importants del que va de temporada. No estem per tonteries. No estem per romansos. No estem perquè cada dos per tres, cada dia que algú li posa un micròfon davant, Ter Stegen, segurament amb raó i amb molta valentia professional i el que tu vulguis, ens estigui amenaçant i ens estigui recordant que no està content i que potser no continuarà al Barça. Algú diu, no serà que només respon al que li pregunten, com sempre la culpa pels periodistes, i jo dic, no serà que els futbolistes quan no volen respondre mai responen, o tiren de tòpics, o et diuen, i a vegades ens fa ràbia, però molts cops amb raó, que ara no és moment, que això no toca, que ja en parlarem a final de temporada. Doncs no, per Ter Stegen toca, i toca cada dia, segons ell. Mireu, és un porter molt bo i és la nostra aposta de futur, i tant de bo es quedi, tot el que tu vulguis, però no hi decideix-te. Si vols marxar, marxa. Si vols quedar-te, queda't. I si tens dubtes, que és completament raonable i comprensible, en parlem a final de temporada. No enmig del tram decisiu. El Barça té prioritats, i el Barça ara està per agrair la memòria de Johan Cruyff i per guanyar al Madrid i a l'Atlético.
RAC 1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC 1 diu que són les 11 i 3 minuts.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció. But I know what you're looking for. It's me you're waiting for. You're not allowed to live anymore.
Avui tenim de tot, com cada dia, però avui especialment. Tenim notícies, tenim entrevistes, tenim, evidentment, és que si no explotaríem perquè no implosaríem. El món no seria, vull dir, nosaltres no seríem nosaltres si no tinguéssim tertúlia, en tenim. I tenim també partits en directe i esdeveniments esportius que comentar amb vosaltres. Com dic, molta teca des d'ara fins la una a la sintonia de RAC1. Amb el Roger Saperes, com estàs, Sape? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Amb el Miquel Agut, què tal, Miquel? Bona nit.
Molt bé, Dani, bona nit.
I amb el Jordi Costa, hola, Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
El primer que hem de fer és, com sempre, intentar resumir l'actualitat del Barça, que avui n'hi ha més que mai, amb el Sape en un minut.
D'entrada, Dani, tenim a la nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya en joc entre el Barça B i el Sabadell.
Doncs sí, i tenim allà el Quim Salvador. Quim, com estàs? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
A punt d'acabar el partit, queden 5 minuts, està guanyant el Sabadell.
Doncs sí, pinta que la Copa Catalunya es quedarà la nova Creu Alta perquè el conjunt arlequinat guanya per 1-0 gràcies al gol que ha fet Sandro al minut 50, al minut 5 de la segona part. La primera havia estat molt entretinguda amb ocasions de tots dos equips. Sandro ha fet l'1-0 al minut 50 i la segona part és força més ensupida també, condicionada pels molts canvis. Avui no hi ha límit de canvis que han fet els desentrenadors. Parlant de canvis, el filial blaugrana molt condicionat per les lesions dels tres jugadors titulars atacants, Dani Romera, Perea i Càmara, que han hagut de ser substituïts a la primera part. A banda de Barça i Sabadell, que es disputen el títol, protagonisme avui també la nova Creu Alta per Johan Cruyff, que ha estat homenatjat abans de l'inici del partit. Al minut 14 de joc també s'ha aturat un moment el partit perquè el públic de la Creu Alta, 6.800 espectadors, ovacionés la memòria de Johan Cruyff. I al descans, el president de la Federació Catalana, Andreu Subies, ha dit als companys de l'Esport 3 que s'oferirà a la selecció holandesa venir el proper amistós nadalenc per jugar amb Catalunya també en homenatge a Johan Cruyff. Naturalment, així que s'acabi el partit, parlarem amb el president Subies perquè ens expliqui amb tot detall aquesta proposta.
Doncs gràcies, Quim. Ara de seguida tornem i ens amplies tot plegat i, com dic, aquesta idea, aquesta proposta, aquest Catalunya-Holanda, que seria un homenatge meravellós també a la figura de Johan Cruyff. Moltes més notícies a Can Barça avui, saps?
Sí, també aquesta nit el Barça femení ha quedat eliminat de la Champions als quarts de final després de caure a París contra el PSG per 1-0 amb gol de Cristina al minut 87, que ha deixat fora les blaugrana, que han estat molt a prop de consumar la gesta de classificar-se per primer cop per unes semifinals. Jeremy Mathias perdrà per lesió el que resta de temporada. El jugador es va trencar ahir el menisc en l'amistosa en França i demà serà operat. Si tot va bé i no hi ha cap sorpresa durant l'operació, el central francès estarà 2 mesos de baixa, tot i que el jugador té pressa per reaparèixer i vol retallar aquests terminis. Avui hi ha hagut reunió entre Federació, Barça i Sevilla per parlar de la final de Copa. Tenim novetats. El Barça serà local en aquesta final, l'afició blaugrana estarà ubicada al gol sud del Vicente Calderón i la fan zone estarà ubicada a la zona del Matadero de Madrid. Pel que fa al clàssic, el clàssic de dissabte al Camp Nou contra el Madrid, el Barça ha convidat a la família Cruyff també a la llotja per presenciar aquest partit al costat de tots els expresidents de la història del club. Encara sobre el clàssic, el dinar de directives amb el Madrid es farà també al Camp Nou, a l'espai gastronòmic Roma 2009. Florentino Pérez ja ha confirmat la seva presència al clàssic.
Déu-n'hi-do, gràcies, Sape. Això pel que fa al Barça. A la resta del món, Miquel, avui què destaquem?
Doncs mira, per començar, que hem escoltat Gareth Bale en roda de premsa al Madrid prèvia al clàssic. El galès, que encara no s'expressa en castellà, opina que els blancs han d'atacar per guanyar el partit de dissabte i no ha descartat el Madrid en la lluita per la Lliga. A València s'ha anunciat la rescissió de contracte de Gary Neville. El substituirà Paco Ayestarán, que serà el tercer entrenador de la temporada del club valencià. Neville va arribar a Mestalla el 2 de desembre en el lloc de Nuno. L'anglès ha dirigit 28 partits, dels quals n'ha guanyat 10, n'ha empatat 7 i n'ha perdut 11. Avui, en handbol, han jugat els dos catalans de la Lliga Sobal i tots dos han guanyat. El Barça ho ha fet a la pista del Cuenca per 23-42 i el Granollers s'ha imposat a la pista del Teucro per 30-33. El Barça és líder i el Granollers tercer. En bàsquet, l'Uni Girona camina cap a la final de la Lliga. Avui ha guanyat a la pista del Huelva per 72-79 en el primer partit de la semifinal. Si les gironines guanyen el segon partit de la sèrie, diumenge a Fontejau, accediran a la final. Encara en bàsquet, a l'anada de les semifinals de l'Eurocup, el Gran Canària d'Ito García Reneses ha perdut per 89-75 a la pista del Galatasaray. Tocarà, doncs, remuntar a la tornada. I ara mateix s'està disputant el primer quart de final del Masters 1000 d'Indian Wells de tennis. El belga David Goffin s'enfronta al francès Gilles Simon. Empat a un set, 3-0 per Goffin, el tercer i definitiu set.
Gràcies, Miquel. No sé què ha passat a la final de la Copa Catalunya, però està molt emprenyat Gerard. L'entrenador del Barça B, l'he vist, que es volia menjar a algú, no sé si a un dels seus futbolistes, a un dels rivals o a l'àrbitre, però les càmeres dels companys d'Esport 3 l'han agafat en un atac de geni, suposo que completament justificat per alguna cosa que ha passat al terreny de joc. L'últim minut del sumari és sempre el més perillós, el minut Costa.
Sobre els dos partits d'aquesta nit, dues coses ràpides. La primera, que refotudament malament juga el Barça B, per més que els resultats hagin millorat i encara que aquesta final acabés amb un altre marcador del que hi ha ara. Val a dir, però, que avui he descobert un nano que no havia vist, Rafa Mujica, que té bona pinta. D'altra banda, que cruel pot ser el futbol. Avui la portera del Barça femení, Sandra Paños, ha estat de llarg la millor del seu equip al camp del PSG, però s'han passat un gol increïble, inexplicable, que ha acabat costant l'eliminació al seu equip. Pel que fa a Mathieu, sabeu que no he estat mai fan seu, de fet al contrari, sovint he estat molt crític amb les seves distraccions, amb la seva poca traça amb la pilota, però això no treu que el consideri una baixa important de cara al tram final de temporada. no només perquè et quedes sense recanvi pels centrals i pel lateral esquerre, sinó perquè el seu perfil és singular a la plantilla. Vaja, jo no diria que el Barça es queda coix, però sí que s'ha quedat sense una crossa. Reobro breument la carpeta Dani Alvistes incondicionals per recrear-me en el golaç que ha fet Dani Alves
ja
a Paraguai. Vaja, maniobra magnífica a l'interior de l'àrea, definició esplèndida amb la cama esquerra, a l'últim minut, per salvar un empat que desgraciadament també salvarà Dunga segurament, però que en tot cas reforça la grandesa de Dani. I la curiositat del dia, Pablo Iglesias ha regalat a Pedro Sánchez el llibre Història del baloncesto espanyol amb la dedicatòria Es bueno empezar por lo que nos une. I jo em pregunto, si el que els uneix és això, com pot anar bé un govern si el punt de partida per, és la passió pel futbol aeri?
El, ara t'escanyaria, però m'has fet gràcia. El senyor Marcelí avui en parlava al versió RAC1, si podeu recupereu el podcast si no ho heu escoltat, sobre el bàsquet, els Globetrotters i tot plegat. Per cert, que acaba de marcar, en aquest moment crec que puc tornar amb el Quim Salvador, acaba de marcar el segon al Sabadell, Quim.
Doncs sí senyor, final sentenciada, ha marcat Eloi recollint una passada de l'amor, una bona jugada al contraatac del Sabadell, errada també de Gerard Gumbau, que des de fa uns mesos juga de central i que no ha arribat, vaja, ha arribat a tallar una pilota amb molt avantatge, però en lloc de rebutjar-la l'ha deixat allà morta perquè la recollís el davanter del Sabadell que ha fet la passada de l'amor. 2-0, temps de descompte a la Creu Alta. El Centre d'Esport Sabadell aixecarà un títol després de 16 anys, perquè l'últim va ser la Copa Federació, guanyada l'any 2000, festa grossa, per tant, a la nova Creu Alta.
Felicitats a tots els arlequinats. Ara de seguida tornem amb el Quim Salvador. 11 i 11 minuts, tot això i molt més. Ja us he avisat, que teníem molt. Tenim tant que el sumari dura un quart d'hora. Tot això i molt més, des d'ara i fins la 1, a la sintonia de RAC1, el Tu diràs.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy, amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
Tinc a la meva esquerra el Jordan del periodisme, David Bernabéu, com estem? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Tot bé? Preparat?
Preparat.
Vibrat molt
intensa,
amb alguns dels teus tuits, algunes de les teves reflexions sobre el futbol base del Barça, que per cert avui torna a ser notícia amb aquesta final de la Copa Catalunya, i amb la filosofia Johan. Després,
em referia, si avui més que em referia al futbol formatiu,
sí, sí,
en general.
Sí, sí,
en
amb general. Com, segons qui, de vegades s'omple la boca d'una forma de jugar i no sempre s'acaba respectant, però de tot això ja en parlarem amb més calma. El company de Mundo Deportivo, el Sergi Soler. Com estàs, Sergi? Bona nit.
Bona nit.
Que també porta una feinada de por entre...
S'acabi la setmana, tu.
Tots els especials de Johan Cruyff, entre aquest clàssic i després, efectivament, tindràs l'Atlètic de Madrid. Vull dir que després ja agafarem vacances, no? A l'agost o no, quan sigui.
Ara ja.
Però ens estem passant bé amb segons quines coses. Evidentment, amb la notícia de Cruyff, no. Amb el fet de recordar la seva memòria amb molts personatges importants, sí. I amb el Jordi Gràcia. Gràcia, hola Gràcia, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Gràcia i Gràcia i Grúcia.
No passa res.
I Jordi Grècia, també et podia haver dit, que era la bona i és l'única que no, que
Grècia
no he dit.
Grècia em volies dir, per què?
Res, igual. Estàs bé, Jordi?
Sí, home, bé, molt bé, sí, home, sí.
Estàs millor que el Barça, bé, perquè és a punt d'acabar el partit, 4 d'afegit i ja passem dels 4, aquí, a punt de guanyar oficialment el Sabadell la Copa Catalunya.
Doncs mira, ara mateix el senyor Gustavo Rebollo, que és l'àrbitre del partit, ha xiulat doblat al final. Sabadell gol, dos gols de Sandro i de Forgas, que abans l'he donat a Eloi. Rectifiquem, el gol ha fet Forgas. Barça B 0, el Sabadell campió. El Barça B, tant jugadors com tècnics molt empipats amb l'àrbitre, amb el senyor Gustavo Rebollo. Jo diria que triomf just del Sabadell, que ha tingut més oportunitats i més clares que el filial blaugrana.
No ha jugat gairebé el Barça B, entenem, o no? Pel que hem anat veient a la redacció, ho anàvem alternant amb el futbol femení i ens hauràs d'acabar d'aclarir. Deies victòria justa. Creus que el Barça B ha estat un digne finalista o no?
A la primera part sí, m'han agradat tots dos equips. A la primera part hi ha hagut força ocasions de gol a totes dues àrees. Partit d'anada i tornada, d'aquells que no agrada gaire als entrenadors perquè ningú controla, però que per l'espectador és bonic, i si algun equip ha tingut més control de la pilota ha estat el Barça B, sobretot amb la personalitat de Sergi Sampere al mig del camp. El Sabadell ha semblat tenir més ofici, es defensava millor, controlant molt bé els espais al darrere i sortint bé a la contra. Gerard López, l'entrenador del filial blaugrana, ha tingut aquell contratemps que us comentava, dels tres homes més ofensius, Dani Romera, Perea i Càmara, substituïts per lesió la primera part. Haurem de veure què tenen, si és important o no, però en tot cas això evidentment trastoca els plans de d'un entrenador, com li ha passat avui a Gerard López. A la segona, amb aquests tres canvis i altres que s'han introduït, perquè avui no hi havia límit de canvis, la veritat és que el filial blaugrana ha estat un equip absolutament desdibuixat, amb algunes llacunes posicionals fins i tot, i el Sabadell, a part de fer els dos gols, no ha tingut cap problema per dominar i controlar els minuts que quedaven per aixecar la copa. Per tant, primera part jo crec que prou bona de tots dos equips. A la segona el Barça B ha estat realment malament i el Sabadell ha tingut l'ofici per sentenciar el títol.
Perfecte, queda perfectament aclarit. Quim, després ens demanes pas i escoltem ja protagonistes tant del Sabadell com si podem ampliar algun detall més d'aquest suposat partit entre Catalunya i Holanda, d'acord?
Molt bé, fins ara.
Fins ara. El Quim Salvador des de la nova Creu Alta, l'enviat especial de RAC1 a cobrir aquesta final de la Copa Catalunya, que no sé si heu vist i si voleu fer-ne algun comentari breu, perquè ara entrarem, sense que ningú s'enfadi, amb altres temes de més, segurament de més impacte. Parlo de la lesió de Mathieu i d'altres històries que tenim al damunt de la taula. Heu pogut veure alguna cosa del Sabadell-Barça B?
Jo he vist pràcticament tota la segona part, fins al tros que m'he perdut el tros final per venir al programa. Bueno, segurament he agafat el pitjor moment del partit del Barça B, no? Com explicava el Quim. La veritat és que si el resum d'aquests dies és que el millor homenatge, com s'ha dit des de molts àmbits, per Johan Cruyff en el futur és mantenir aquesta idea i l'estil, el Barça B té feina. Però el té en aquest partit i també a la Lliga, on per cert ha fet una remuntada bastant espectacular, bestial, es podria dir. S'ha posat molt a prop dels llocs de playoff, tot i anar durant molt de temps a la primera volta a les zones de baix, no? Però més enllà dels resultats, la veritat és que tant amb model, com estructurar plantilla, el que ha fet a mitja temporada, en fi, canviar mitja plantilla amb jugadors de molta experiència, alguns d'ells amb 25-26 anys, en lloc de jugadors durant molt de temps o cert temps formats a casa, i després veient-lo jugar, trobes a faltar moltes coses, molts detalls que t'apropin el que transmet l'equip, el que històricament hem vist a les categories inferiors. Evidentment el Barça B sabem que no és futbol formatiu, que és futbol ja gairebé professional, que estàs a un esglaó o dos del primer equip, i que la segona B és una competició complicada, però avui per exemple era un partit per disfrutar, era una final de la Copa Catalunya contra un bon equip com el Sabadell, com s'ha demostrat, i la veritat és que hem vist molt poc del que ens agradaria veure, i sento dir-ho així perquè m'uneix un bon apreci al seu entrenador, però la realitat és futbolísticament, resultats al marge, que avui no ha estat bo tampoc, la realitat és la que sento, és aquesta.
Sergi?
No he vist gaire bé el partit perquè estàvem rematant el diari i estàvem més pendents del femení, que hi ha hagut bastanta emoció al final.
Déu-n'hi-do.
Però jo crec que no m'ho han tingut a tocar, no? Però crec que la situació del Barça B és circumstancial per la categoria, pel mal inici de temporada, la planificació de fitxatges es va veure afectada per la sanció de la FIFA. Des del cos tècnic argumenten que el que s'ha fet al gener és el que s'havia d'haver fet a l'estiu, i que per això l'equip ha reaccionat, perquè ha tingut una mica més de jugadors amb més experts per la categoria, però ells sabien que no tenien un equip per pujar o per tornar a pujar a segona A, no? I jo crec que també el pèssim inici de temporada, unit al rendiment o al una mica la baixada de braços d'alguns jugadors de la Pedrera que veien que potser no se'ls va deixar sortir a l'estiu, no? Això ha afectat el rendiment de l'equip i, vaja, jo crec que no podem, jo crec que no es pot valorar el Barça B actual pel tema de mantenir l'herència a l'estil. Veurem la temporada que ve, si venen xavalets a l'Alenyà, si pugen els coreans, a veure si aquests nanos que han pujat amb la filosofia més del club, doncs imposen l'empremta, veurem si segueix el Gerard López a l'equip, però segona divisió B és una competició complicada.
Jo he vist el partit del femení, perquè a més em va seguir la Natàlia i em feia il·lusió poder-ho...
La Natàlia la tindrem dissabte, el dia del Clàssic.
Dissabte.
Per valorar aquest Barça-Madrid. Avui ens hagués agradat molt obrir el programa amb les noies. De fet, no era una previsió molt probable, perquè pintava que el Paris Saint-Germain era imbatible i que costaria molt i que el més normal era quedar... Però hi ha hagut molts moments de la nit que jo estava convençut que avui obríem el programa amb elles, i al final una errada individual injusta, segurament, però és el que hi ha, perquè la rematada era... És veritat que remata sola, però al final a la portera se li escapa. Ha fet que no puguem avui fer un especial futbol femení, no?
I a més, no sé si volia ser pel futbol femení o no, però a més, vista la primera part, que semblava que el PSG les tindria colades durant tot el partit, com gairebé havia estat així, i veient com han aguantat, i després a la segona part, que fins i tot quan el Barça es començava a estirar i la Bàrbara ha tingut aquella ocasió, la de la Torre, que jo crec que si s'hagués deixat caure segurament hagués pitat penal, però estava sola davant la portera del PSG, i després hi ha hagut el gol en una acció, com deies, de la portera que ha fet un partidàs, però que no, i aquella se l'han passada, i ha estat una llàstima, perquè jo em pensava que el Barça femení no aguantaria ni físicament, ni perquè és que realment hi ha hagut, durant tota la primera part, fins i tot les davanteres, la Jennifer i l'Alexia Botellas, estaven més pendents de defensar que d'atacar, no hi havia ningú que oferís una sortida de pilota, i tot i així ha estat el contrari. Quan jo em pensava que la segona part el PSG se les acabaria de cruspir físicament, i també perquè es té més qualitat tècnica, ha estat quan el Barça els últims minuts ha estat capaç de jugar millor, tot i que és quan ha encaixat el gol.
M'interessa el futbol femení, m'interessa la final de la Copa Catalunya, escoltarem protagonistes del femení, escoltarem protagonistes de la Copa Catalunya, però perdoneu, però encara m'interessa una mica més el genoll de Mathieu. Sobretot m'interessa saber, perquè tenim notícies, tenim informació sobre l'estat del futbolista francès del Barça, coses que pot aportar RAC1, coses que hem d'aclarir, i alguna que fins i tot requerirà la presència d'un professional i d'un expert que ens faci entendre què és el que exactament pot passar amb el temps de baixa de Jeremy Mathieu.
Sí, avui el club ha fet un comunicat explicant què és el que té el central francès, un trencament del menisc intern del genoll dret. Explica que demà serà intervingut i que després el club farà també un comunicat explicant quin és el seu estat. El que dèiem, demà serà intervingut, es sotmetrà una artroscòpia, i estàvem pendents de saber, Dani, quina és l'opció que escull el jugador, si suturar aquest menisc o bé extreure'l. Pel que hem sabut a RAC1, l'opció que ha escollit el jugador és la d'extreure'l. Motius. D'entrada, pel que ens comenten des del seu entorn més directe, si Mathieu hagués tingut 20 anys, la decisió hauria estat la contrària, però en la situació actual i a la seva edat creuen que extreure'l és el millor, tot i que en el futur també corri el risc de patir, per exemple, artrosi. A més, veient l'estat del manista de Mathieu, els metges veien difícil suturar-lo amb totes les garanties, i a tot això cal afegir també, Dani, un factor clau, que és el temps de recuperació. Segons les consultes que hem fet nosaltres, si l'operació va bé, si no hi ha cap sorpresa durant l'operació, el temps de baixa serà de 2 mesos. En canvi, el jugador i el seu entorn estan convençuts que si opta per extreure's, a extirpar-se el menisc, en 3-4 setmanes pot estar recuperat. Dit això, Mathieu té molt present el protagonisme que pot tenir en aquest tram final de temporada, el seu desig és ajudar l'equip, i per aquest motiu voldria accelerar al màxim tant com pugui la seva recuperació. I a l'horitzó, recordem que també hi ha la possibilitat de jugar l'Eurocopa.
En tot cas,
hem insistit en aquesta consulta també, després de saber que el jugador veia la possibilitat de recuperar-se en 3-4 setmanes, i el que ens comentaven és que era pràcticament impossible que estigui jugant, i estimaven el termini més optimista en 7 setmanes, de manera que ja se li hauria acabat la temporada, com a mínim, amb el Barça.
Sobre aquestes dues vies, finalment el futbolista ha optat no per la sutura, sinó perquè li extreguin el menisc, i sobre aquestes dues franges de possible termini de recuperació i temps de baixa de Jeremy Mathieu, en volíem parlar amb un especialista i no se'ns han acudit, no se'ns acut cap millor que un senyor que es diu Jordi Ardèvol. Va estar 16 anys al Barça, 4 d'ells com a cap dels serveis mèdics, i ara és president de la Societat Espanyola de Traumatologia de l'Esport. Per tant, i a banda és amic del programa. Per tant, ens alegra sempre saludar-lo i parlar amb ell, encara que acostuma a anar acompanyat, això, el fet d'entrevistar-lo, amb alguna lesió d'algun futbolista del Barça, i això sí que ens toca una mica més als nassos. Senyor Ardèvol, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns. Normalment ja sé que no els agrada als metges parlar de casos concrets, i no volem parlar tampoc del cas concret de Mathieu, però sí si ens pot ajudar a entendre i a explicar als nostres oients aquesta diferència. Hi ha la versió pessimista que diu que el futbolista podria estar 7 setmanes de baixa, i la visió del mateix jugador que diu que ell es veu en 3 o en 4 recuperats, això traient el menisc, que primer també és una de les coses que li volia preguntar. No sé si és la millor opció, haver tret el menisc en lloc d'haver optat per alguna altra via. Aquí també suposo que té importància l'edat del jugador i el moment de la carrera en el que es troba, no?
Sí, ho has explicat molt bé. A veure, una lesió meniscal té dues maneres de tractar-se, principalment, n'hi ha alguna altra, però bueno, dues maneres més prevalents de tractar-se. Una és treure el tros que està trencat i deixar el reste de menisc, treure el mínim tros possible i deixar el reste de menisc. Aquesta és una manera, que és la que té una recuperació més ràpida, però és la que et deixa el menisc amb una anatomia, és a dir, amb un resultat final que no és el menisc normal, sinó que és un menisc més petit del compte, i per tant que a mig i llarg terme pot tenir conseqüències sobre el genoll. Aquesta seria una manera de tractar-ho. Això implica una recuperació relativament curta, i recordo el cas d'Alvaresi, per exemple, que es va lesionar en el Mundial dels Estats Units,
sí,
a Itàlia, es va lesionar en el primer partit, el van operar, li van treure el trosset de menisc que estava trencat i va jugar a la final. Bueno, jo ara no sé en quin estat està el genoll d'Alvaresi, però clar, li falta un tros de menisc, i probablement el contacte entre el fèmur i la tíbia no és el més oportú o està en les millors condicions.
Té més números de tenir artrosi, no? A mesura que es faci gran, passar-ho malament.
Evidentment. Aquest és un tema, no? Però bueno, però el jugador era conscient del que feia, i per tant és una decisió d'una persona adulta, professional, i que sabia el que s'exposava, i per tant, des del punt de vista mèdic, és totalment ètic fer aquest tipus de tractament amb un professional. Llavors hi ha l'altre tractament, que és el tractament de la sutura, que no es pot fer en tots els casos de ruptura de menisc, sinó que només es pot fer amb uns determinats tipus de ruptura. Però en els casos que es fa, si evoluciona correctament, el que ens trobem és que l'esportista que és sotmès a aquest tipus d'intervenció i se li fa una sutura torna a tenir un genoll amb la màxima normalitat. Això quin inconvenient té? Doncs té l'inconvenient que el genoll evolucionarà molt bé, però el temps de recuperació que necessita el genoll és molt més llarg, perquè has de deixar temps a que es produeixi una cicatriu en el lloc on hi ha hagut la ruptura i que t'ho has suturat. Llavors això és una baixa que evidentment en el cas del Varese seria impossible, i que el que necessitaria seria un temps de baixa relativament llarg. I llavors jo suposo que depenent del tipus de ruptura i la decisió que pren el jugador conjuntament amb el metge responsable, doncs és el que determina el tipus de tractament que es fa.
En el cas que ens ocupa, Mathieu no ha decidit optar per la sutura, ha fet un Varese, per dir-ho així, i en aquest cas, doctor, a qui ens hem de creure? Els que ens diuen que estem davant d'una baixa més llarga de 7 setmanes, o el propi futbolista que diu que es veu en 3-4 setmanes ja jugant?
tot depèn de la quantitat de menisc que has de treure. Si has de treure un tros molt petit de menisc, probablement la baixa pot ser molt curta, de 3-4 setmanes, i si has de treure un tros gran de menisc, doncs tens números de necessitar una baixa una mica més llarga. Però clar, jo això, aquestes dades no les conec.
Un metge com el doctor Ardèvol, què aconsellaria al futbolista, tenint en compte que es tracta de Mathieu, que té 32 anys i que en principi, dic jo, que vol jugar i no vol perdre's l'Eurocopa, per exemple, també, no?
Home, hi ha un futbolista que és conscient de les conseqüències de treure el menisc. Si la ruptura del menisc no és especialment gran, si la quantitat de menisc que has de treure és relativament petita, el treure un trosset de menisc tampoc passa res. Bueno, no passa res, sí que passa, però vull dir que és assumible, podem dir. En el cas del Matier, amb l'edat que té, en fi, la situació en què es troba i tot plegat, doncs jo entendria que el jugador decidís fer un tractament a base de el que es diu menestectomia, no?, que és treure un trosset de menisc.
Doncs això és finalment el que ha fet.
Clar, si ell optés per la sutura, doncs bueno, es garanteix en certa manera el futur del seu genoll, però des del punt de vista professional, que la carrera del futbolista és curta, doncs queda bastant condicionada. El que és molt important és veure quin tipus de ruptura és, perquè ja us he dit al principi, molt important, que no totes les ruptures es poden suturar, sinó que es poden suturar les ruptures que tenen una sèrie de condicions d'un punt de vista tècnic que no cal explicar, però que afavoreixen el que es produeix una cicatriu. I, per tant, aquest tema és el que condiciona també, tant com la voluntat del jugador, totes les decisions que es facin.
Els temes mèdics, que normalment són feixucs o ho semblen des de fora, i quan els parlem amb el Jordi Ardèvol es converteixen en entenedors i fins i tot en divertits o entretinguts, malgrat que estem parlant, òbviament, d'una lesió d'un futbolista, que és una cosa que no volem veure mai. Doctor, un plaer sempre saludar-lo. Gràcies.
Molt bé, igualment a vosaltres.
Bona nit.
Adéu.
Passant 2 minuts de 2 quarts, per cert, quan acabi la tertúlia, o quan estigui a punt d'acabar la tertúlia, repartirem sort. Avui, primera semifinal en la lluita per les entrades RAC1, entrades pel clàssic. El David, el Sergi i el Jordi hauran de fer de jurat musical en l'enfrontament que tenim preparat per d'aquí una estona. Abans, però, ara escoltàvem el doctor Devol posar-nos l'exemple de Baresi, que també va decidir fer això a la final del Mundial, bé, per poder jugar a la final del Mundial dels Estats Units, que al final va perdre, i a més feien un penal, però és igual, i que després això pot tenir seqüeles, és a dir, que Mathieu segurament ha triat bé pel curt termini, però que quan, ja sé que a molta gent igual no li importa molt, però home, quan sigui gran l'home tindrà repercussions. I clar, ens ha precisat que per saber qui dels dos té raó, els que diuen 7 setmanes o el futbolista que diu 3 o 4, cal saber quina quantitat exacta de menisc li treuen. I és una informació que nosaltres ara mateix no podem precisar. El que és una baixa,
sí,
important.
Jo crec que el primer que s'ha de dir és que, encara que sigui un contrasentit, perquè com a mínim jo personalment he estat crític amb Mathieu en diversos partits, crec que està fent en general una bona temporada, tot i que va arrencar malament. Crec que hi va haver una tocadeta de cresta per part del cos tècnic en un moment determinat a l'inici del campionat. I va millorar ostensiblement, sobretot des del punt de vista defensiu. A mi em sembla, sincerament, si hagués de fer una definició ràpida del que ha estat Mathieu fins ara, em sembla un jugador amb la pilota deficient per nivell Barça, així ho haig de dir, i en canvi em sembla un molt bon corrector a l'espai. El Barça és un equip que juga molts metres a la seva esquena a la defensa, i per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla el millor recanvi que Luis Enrique pot tenir en aquesta faceta per Mascherano. O sigui, un primer corrector al Barça és Javier Mascherano, el segon és Mathieu. És un jugador molt ràpid, molt difícil de superar en l'1 contra 1, després en la sortida del pilota ja hem dit que té més dificultats, però defensivament és de gran ajuda, en aquest cas quan juga en Piqué, perquè Mascherano no pot ser-hi, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que afincat com estava en la posició de tercer central a la plantilla per l'entrenador, em sembla que és una baixa rellevant en aquest final de temporada, entre altres coses perquè els seus recanvis a priori han de ser Overmalen o Bartra, que són jugadors que més enllà del que es pugui dir d'ells, hi haurà defensors, detractors, del que es pugui opinar futbolísticament tant d'un com de l'altre, si veiem que són dos jugadors en desús. Són dos jugadors que han entrat en desgràcia per l'entrenador, que no hi compta pràcticament per res últimament, i per tant ara es troben en una situació de gairebé inactivitat des del punt de vista dels partits, que de cop i volta els ha de posar en la primera línia de la graella en el moment en què es produeixi un ensurt tant per Piqué com Mascherano que no desitgem, no? Jo crec que Luis Enrique es plantejarà ara si, sobretot si el Barça és capaç de treure bé el partit contra el Madrid i guanyar-lo i situar-se ja a 13 punts de l'etern rival, rotar molt a la Lliga. Crec que a partir d'aquí Vermaelen i Bartra tindrien protagonisme a la Lliga, molt protagonisme a la Lliga, i per tant deixar la parella central il·lustre per la Champions i per la final de la Copa del Rei. El que pots trobar és amb un ensurt, o bé en forma de sanció o bé en forma de lesió, d'un dels dos centrals titulars en un partit de Champions, i que en una tornada o en una anada important hagis de resoldre-ho amb Vermaelen o Matia. Vermaelen o Bartra, no? Per tant, és una baixa important, això està clar. Des del punt de vista de l'operació, bueno, el que va passar amb Baresi és evident, va ser gairebé un miracle, va arribar a jugar a la final del Mundial i a més amb rendiment. No sé, hauríem de parlar amb Baresi per preguntar-li quines seqüeles ha tingut després, no? És veritat que això els metges ho recomanen per jugadors ja veterans, amb una certa edat. Això, si Matia tingués 22 anys, segurament els metges l'haurien frenat,
segur,
perquè et queda tota una carrera per davant. Davant d'aquestes circumstàncies, Matia potser s'ho pot permetre. Bé, en tot cas, també hem de dir les coses pel seu nom. Jo crec que si Matia ha decidit això, també és un valor afegit a tenir en compte des del punt de vista del seu compromís amb l'equip, i se sent relativament important, sap quin és el seu rol a l'equip i sap que com a tercer central pot tenir un paper molt important en aquest final de temporada, i per tant vol ajudar, no? Des d'aquest punt de vista s'ha de remarcar i s'ha d'aplaudir.
I em sap greu pel moment en què es produeix, perquè Matié, més enllà que entenc que a tots ens sembla que té bastantes dificultats per treure la pilota controlada per Luis Enrique, sempre ha estat un jugador útil, molt útil, i que fins i tot en partits puntuals l'ha posat, diria que gairebé per sistema, en funció de quin fos el rival, però ha sigut un jugador amb el que ha comptat fins i tot en partits determinats per sobre d'altres. I el gran problema que té ara Luis Enrique és un problema que ja sé que és molt complicat controlar totes les variables, perquè probablement són inabastables les variables que hi ha entorn d'una temporada i d'un equip de futbol, però al cap i a la fi el que ha acabat arraconant Bartra i Vermaelen ha estat el propi Luis Enrique, perquè és cert que al principi Van Vermaelen li va donar bastanta volada fins que es lesiona el partit que va ser contra l'Atlético de Madrid.
Correcte.
Que estava jugant molt bé, però és que des d'aleshores, és veritat que quan ha tornat no ha estat tan bé.
Saps on crec que el mata, Jordi?
A Màlaga.
Sí,
però
sí,
és que Màlaga fa un partidet.
No ho dirà mai Luis Enrique, però crec que el mata. Tot l'equip està malament, però ell està
sí.
D'acord, però, però clar, això fa que si finalment et quedes amb només 3, que és el que ha fet Luis Enrique realment, ara has de córrer. I ara li has de fotre un intensiu. És com quan tu no has aprovat el paral·lisme no és exacte, però no has aprovat els exàmens quan tocaves de fer recuperació al setembre, i has de fotre un sprint a l'estiu i t'has de fer els quadernos crema aquells que feien quan eren petits.
Tens dos futbolistes que no estan rodats.
Bueno, ara n'has de triar. Estaria bé que rodessis els dos, però dubto que tingui temps de fer això, i suposo que triarà Vermaelen, que és el que m'imagino que farà Luis Enrique, i dirà, escolta'm, com dèieu, després del partit del Madrid, que esperem guanyar-lo, la Lliga, si tot va bé, estarà ja encara més decidida si pot estar-ho, i a partir d'aquí dosifiquem a un, i aleshores sí, el que has de fer és recuperar aquests automatismes que Vermaelen començava a tenir al principi de temporada i que ha perdut per la seva inactivitat. I això ho ha de fer cagant llets. Ho ha de fer cagant llets, perquè és que ja sabem el que és una parella de centrals, i més en partits de tanta exigència com els que juguen al Barça. És que és clau.
Ara hem de resar perquè a Piqué i a Mascherano no els passi absolutament res, perquè si no sí que la situació es complica, Sergi.
De moment no estan apercebuts de cara a la tornada de quarts, per exemple, de Champions, però el que deia el David, de les mancances que té Matia a nivell de sortida de pilotes, el que té Vermaelen, és el que a l'inici de temporada el va acaparar elogis, i sobretot també la contundència per alt, perquè això ho té més que presa del futbol anglès, no? Però sí que la inactivitat aquesta, després d'un mes i mig, em sembla que va tornar a Nicòsia o por ahí, després d'un mes i mig de baixa, això no ha recuperat per la falta d'activitat i de continuïtat. Si aconsegueix això, perquè crec que Bartra és l'últim mico parlant amb tot el respecte per Luis Enrique,
però compte que Vermaelen també té un risc molt elevat de lesionar-se, vull dir que igual al final acabarem arribant a Bartra, no vull cridar el mal temps, o bon temps, depèn de per qui,
o que no improvisi amb alguna altra història, però bueno, seria una falta de respecte per Bartra també, però vaja, també Vermaelen li guanya a Bartra en el sentit que també pot jugar a lateral a l'esquerra si s'escau, perquè la confiança en Badriano, i és un jugador de vidre, com s'ha tornat a demostrar, no crec que, i s'ha demostrat també el mes de gener, quan ha pogut rotar, no? Ho parlàvem fora de micros, que el mes de gener, amb la Copa, hi ha hagut jugadors com Bartra o Adriano que podien haver tingut més protagonisme i no l'han tingut. Arribats a aquest punt, jo veig més a Vermaelen per sobre de Bartra, també en partits, com el que deia abans, pel tema del joc aeri, pots trobar el PSG, pots trobar el Bayern de Múnich, el propi Real Madrid, a la Champions, i et pot donar una mica d'ajuda si Mascherano o Piqué no hi són, no?
El de Bartra, per cert, és un
cas clínic.
És un expedient X. O sigui, és un expedient X. No, jo crec que amb el secretisme...
Però signat per molts doctors, eh?
Amb el secretisme i l'obscurantisme que hi ha al club,
clar.
I les poques ganes de parlar de futbol...
No tirem el mort de Luis Enrique ara.
No, però vull dir que és evident que amb el secretisme, l'obscurantisme i les poques ganes a vegades de parlar de futbol que hi ha dels protagonistes, doncs segurament no ningú ens explicarà què està passant. Però jo crec que se m'escapa. O sigui, alguna cosa està passant, perquè jo crec que
aquí,
si tu analitzes Marc Bartra futbolísticament...
I el rendiment que ha donat...
Jo crec que és un jugador amb una sortida de pilota espectacular. I aleshores, no sé si el camí... És a dir, clar, la pregunta és si és abans l'ou o la gallina. És a dir, quan jo estic a València en una tornada de Copa del Rei, després del 7-0 de l'anada, en un partit sense tensió, i veus com Luis Enrique tracta aquell dia Marc Bartra, penses, aviam, l'està tractant així perquè en els entrenaments, en alguns partits, ha vist moltes coses que se'ns escapa que no li agraden, o hem de concloure que no és la millor manera de donar-li confiança a un jugador que té potencials virtuts. No?
Potser és una manera de motivar-lo. Amb el Piqué, el va ressuscitar.
Però jo, sincerament...
Sent molt dràstic.
És a dir...
recordem a Piqué a Amsterdam i el que va passar després del clàssic del 3-1
però Piqué, en el fons per tarannà i també per trajectòria se sap que és un central que a poc que estigui bé serà titular. No és el cas de Bartra, que s'ha hagut d'anar guanyant el terreny molt a poc amb tots els entrenadors.
Però té 25 anys,
sí,
estem parlant d'un
però ja no sempre
i tant de bo triomfés,
donem per fet, però Sergi, sisplau, donem per fet sempre que quan un jugador no juga, és culpa del jugador.
Els bons normalment acaben jugant.
Jordi, tu creus que és molt fàcil jugar sense confiança? Pregunto. No, pregunto. Si tu fas un programa cada dia de ràdio i saps que un paio que està per sobre teu t'està dient, t'està pressionant, t'està apretant, tu al final et poses davant del micròfon amb la confiança que cal... O no?
Però si hi ha hagut partits en els que ha sortit i els dos minuts també, per la primera pilota...
Escolta'm, quan hi ha moltes vegades que aquest entrenador l'ha sabut portar, que estem dient. També hi ha un component molt clar en aquest sentit.
Jo, tot i que no sigui tan extremat com tu, també comparteixo que el talent s'ha de defensar i que s'ha de cuidar i que és el més complicat segurament de tenir. Però és que en el cas d'un defensor, el primer que ha de fer és saber defensar bé. I després està bé que tingui talent. Però si no saps defensar bé... per més que tinguis bona sortida de pilota, és molt complicat que en un equip amb el nivell que exigeix el Barça puguis jugar, perquè qualsevol moment de desconcentració pot posar en escac
partit,
i segurament mat a l'equip.
Si Bartra fa el partit que fa Matié a Villarreal,
David, trobarem mil exemples.
L'han d'anar a buscar a la Índia.
Podràs buscar mil exemples
agafar un partit.
Si surt en parat Bartra com va sortir Matié l'altre dia, és que l'han d'anar a buscar a la Índia.
Però jo et demano que... Jo entenc el que dius, però que no només perquè és un futbolista constructiu i d'un tarannà que a tu t'agradi, que ens agrada a tots, que és un futbolista de qualitat, no per això li hem de justificar tot. O hem de tenir aquest punt de no entenc res, d'injustícia absoluta, que per mi
no dic que
estava
titular,
la
demanda
en el teu discurs.
No,
i no me l'estic carregant.
No,
però a mi, el dels 5 doctors davant d'un expedient X, però, tants doctors que han firmat la recepta de aquest medicament no l'utilitzo, no el faig servir, no em sembla que és prou per la malaltia que tinc.
Martino,
alguna cosa sense saber
Enrique.
Quin és el motiu.
Bueno, al final, però, mira, ja que ens ve la setmana que ve, escolta'm,
l'Audrup
era una caricatura a la Juve. també un jugador que no defensava, de perfil tècnic, creatiu, era una caricatura.
Roberto no tenia confiança.
El fitxa Cruyff i el fot triomfar.
Roberto no tenia confiança l'any passat i ara s'ho creu.
Clar, i ara s'ho creu. I resulta que guanya... O sigui, i què és? Un problema de confiança. De que el poses de lateral, troba un espai en el que pot explotar les seves virtuts i el primer dia que el posa al mig del camp, resulta que no només pren bones decisions, sinó que a més arriba a l'àrea i fa un gol contra el Bayer Leverkusen. Ostres, quina casualitat. És a dir, que hi ha un component també de que un entrenador confia en un jugador. Jo no dic que hagi de ser titular, que quedi clar. Jo no dic que hagi d'estar el primer, segon o tercer central. Dic que no entenc, amb les condicions que té, que hagi jugat tant pocs minuts
i que ara... Jo comparteixo que el seu ostracisme no és proporcionat amb el rendiment que ha donat al camp.
Totalment
d'acord.
Això és el que vull dir.
Està molt bé el debat, Bartra, que de fet ve, òbviament, justificat o motivat per la notícia de Mathieu. Per cert, avui hi ha hagut la presència en aquest estudi de dos tècnics del futbol base del Barça i ni el senyor Roura ni el senyor Altimira han pogut... L'Aleix Pariser... Els ha preguntat què passa amb Bartra, per què un futbolista com aquest al final no acaba arribant a afiançar-se al primer equip, i cap dels dos han estat capaços de respondre a la pregunta, i a més ho han dit així. Vull dir, no puc donar-te una resposta, perquè li hauries de preguntar a l'entrenador del primer equip del Barça. El que hem volgut fer és mirar exactament en quin moment estava Mathieu, i sobretot el rendiment de Mathieu també sape el clàssic, perquè el primer partit que es perdrà, aquest segur, faci el que faci amb el seu menisc i tingui raó qui tingui raó en els terminis de baixa, serà un Barça-Madrid en el que Mathieu ha tingut grandíssimes actuacions i també actuacions discutibles.
Sí, hem tingut les dues cares, per dir-ho així, de Mathieu en dos clàssics que, si et sembla, Dani, podem repassar. Comencem pel primer. Amb aquesta música no sé si diries que és el bo o el dolent.
Quina tensió, eh? Jo diré que el bo, però no sé.
Comencem pel dolent, per aquesta música.
La lateral.
Tensió, aquesta...
El 3-1, no?
Bueno, però també hi ha tensió en un partit bo.
Sí,
eh?
Això també. No, era... No estava molt marcat, però bé. No. És... 25 d'octubre!
Tinc la pauta i podria...
Hi ha algú el guió que per algú feu?
A mi m'agrada la ràdio espontània.
S'hauria de dir
la ràdio...
que aquell dia no va pujar la banda al ritme de la música que has
no,
posat.
No,
no. 25 d'octubre de 2014, primer clàssic de Luis Enrique al Bernabéu i primer clàssic des que és entrenador del Barça. En la seva alineació opta per una defensa amb Alves, Piqué, Mascherano i Mathieu com a lateral esquerra. És el segon cop que Luis Enrique l'utilitzava en aquesta posició després d'haver-ho fet ja al camp del Rayo Vallecano. Va jugar 90 minuts i va tenir, diríem que una actuació, per ser suaus, discreteta.
Una altra centrada, Benzema, el travessé! El travessé, la rematada, Benzema una altra vegada, el xut fora! Doncs els últims dos minuts han arribat per terra, mar i aire, eh? La rematada de Benzema, la primera centrada de Cristiano, és boníssima. Eh?
Sí, sí. A més, amb l'estirada de Bravo, és d'aquelles rematades superestètiques, eh?
Sí. Aquí ha de ajudar molt més Mathieu en aquest tipus de situacions. Abans comentàvem que una de les aportacions del francès era corregir aquest tipus de centrades al segon pal. De moment, en aquesta acció no ho ha pogut fer.
Ara Mathieu té dificultats per fer el control. Falta de James, que li havia pres la pilota.
No hi està en absolut d'acord. James ha tingut sort aquí, Mathieu, que finalment
sí,
li hagués fet falta o ha xiulat Gil Manzano falta.
S'ha fet un bon embolic amb la pilota als peus.
Mathieu a l'extrem. Mathieu en l'un contra un amb Carvajal. Li fan el 2-1, li pren la pilota James. Mathieu volia combinar amb Messi, s'ha equivocat. Compte la incorporació de Sergio Ramos a l'atac. El xut de Mathieu! Casillas, corna! Casillas, corna!
La segona.
Gardela preciosa de Mathieu! I Casillas envia la pilota a corna.
Em rebufava, la gent a
sí,
l'estudi.
Crec que era un Molló que estava una mica...
Estava una mica fart, ja.
De veure Mathieu perdent pilotes. En tot cas, per sortir de dubtes, Dani, per saber com va jugar Mathieu aquell partit, res millor que recórrer a l'1-1 del Costa.
Mathieu.
Maldestre, la seva presència s'ha notat, encara que poc, en defensa, però en atac li ha faltat precisió per aprofitar que el Madrid el flotava absolutament. De manera circumstancial, s'ha tret un xutàs a la segona part que ha fet Lluís Casillas.
Et reafirmes en totes i cadascuna de les teves paraules?
Home, ara no tindria exactament present el partit, però recordo una actuació de Matia que em va treure de polleguera. Si no, no acostumo a qualificar de maldestre un jugador.
Va utilitzar fins i tot terminologia basquetbolística. El Madrid el flotava.
No, és que
futbol aerístic.
Recordo perfectament que el Madrid no tenia ningú en aquella banda i que em vaig passar el partit pensant si avui hagués jugat Jordi Alba, que tampoc és que sigui sant de la meva devoció absoluta.
Vinga, però... tots,
ja. No, bueno, cadascú, no, té els seus gustos. A mi Alba em sembla un gran jugador, però a mi, bé, hi ha dies que m'agrada més que altres, però aquell dia sí que vaig pensar, home, doncs avui Alba aquí hauria fet feina.
I a més, Dani, un partit, no queda tot en l'1x1 del Costa, sinó que ens va deixar, també diríem, moment estel·lar de Mathieu, declaracions a França, una ràdio del seu país, sobre el fet de jugar aquell partit de lateral i la posterior pentinada de Luis Enrique, preguntat per aquestes declaracions.
Per la meva forma de joc, no, c'était, ouais, déjà pour mettre plus de détails sur les...
Per tenir més força defensivament, jo també estava sorprès de debutar aquí, però és l'entrenador qui decideix. Però bàsicament era per tenir més força en la defensa.
Este surtout pour plus de taille défensivement. Oui.
Prefiero que el jugador me diga lo que piensa y hablarlo, pero hombre, yo entendería que se hubiera sorprendido si lo hubiera puesto extremo o de punta, ¿ves? Porque claro, es una posición que ni conoce, pero tú lo has visto a Matías en el Valencia, a Jeremy, ¿cuántos años en el Valencia lo has visto de lateral? Y a juego de central, o sea, si ya le empezamos a sacar punta a todo, yo hago autocrítica en general y me meto como el máximo responsable de todos los resultados negativos, pero además sintiéndolo de verdad. A partir de aquí, si ya me empiezan a sorprender que el míster hoy se peine así y mañana se peine así, si a Jeremy Mathieu puede jugar de lateral o de central, si le sorprende jugar en una de las dos, pues apaga y vámonos. Más claro el agua.
És clar, impossible.
Pim, pam, pum.
Luis Enrique ja va dir. És a dia d'avui la pentinada en públic més important, sí, sí. Luis Enrique, un jugador. Sí,
en aquest cas, amb tota la raó del món. És ahí...
Igual es va passar una mica, però la raó la tenia.
No, home, clar, però recordem el context, eh? No era el context d'ara en què Luis Enrique és un entrenador absolutament indiscutit, que tot va ben a favor. Era en temps de...
Pre-Anoeta.
Faltava molt
per això. Un abans i un després de Noeta.
Que jo crec que Matiet volia simplement transmetre que li havia sorprès el fet que li digués que jugués a la davant. No crec que hi hagués molt d'ànim en Matiet.
O dues jornades abans jugava Vallecas a lateral.
No entenc com aquest tio
m'ha
fotut de lateral, saps?
Fa una prova.
Té raó el Sergi que el posa Vallecas de lateral.
El que passa és que, clar, també havia jugat de lateral a València.
Sí, no,
però dintre del que és el Barça, menys.
Per tant, amb aquesta música d'Arma Letal, quan està ja Mel Gibson perseguint els dolents, hem repassat la cara negativa de Matí al Clàssic.
Sí, i també té una altra cara, que és la que vam viure al Clàssic del Camp Nou.
Una mica de Jurassic Park.
De Port Aventura.
Aquesta queda clar que és... Sí.
Brontosaurio.
Que és més maca, una cara més amable de...
Sí.
De Matí, 22... 22 de març...
No vull dir que Matías sigui un dinosaure, eh? No m'agafeu ara el que no he dit.
22 de març de 2015. Aquell dia Luis Enrique, en el clàssic que es va disputar al Camp Nou contra el Madrid, va apostar per una defensa amb Alves, Piqué, Mathieu i Jordi Alba. I ves per on al minut 18 va i passa això.
La centrada de Messi, la rematada de Mathieu, gol!
Gol!
Mathieu va fer el primer gol del Barça, el segon el faria Luis Suárez en un clàssic que el Barça acabaria guanyant per 2-1. L'actuació de Mathieu va millorar, la millor mostra el que deia el Costa en l'1x1.
Mathieu.
Exigit, al marge del golàs que ha marcat, s'ha mostrat seguríssim per dalt, tot i que val a dir que la mobilitat de Benzema l'ha portat de corcoll en algun moment.
Val que va jugar bé Mathieu.
Per què fas aquesta cara, Costa, quan t'escoltes a tu mateix?
No, no, perquè està pensant que havent fet un gol determinant l'hauria...
Exigit.
No.
I des que t'adones de la teva crueltat.
No, és crueltat. Tinc clavat aquell partit i aquest sí ja en una fase de bonança, com que el Madrid ens fot mitja hora de meneo, que és un miracle. És un miracle que el Barça acabés guanyant aquell partit.
Dic una cosa, a mi... Messi em posa la rosca que li va posar Mathieu i la clavo també.
La fot també tu.
Sense la rosca de Messi també.
Posar el capa... O sigui, la rosca està partida, que poses el caparró i ja surt acomiadada de la bola.
No li traiem tots els mèrits. Hauries de medir 4 o 5 dits més. Perquè és difícil.
O salta molt.
I saltes molt o no?
No, no.
I Dani...
Fa anys tampoc.
Escoltàvem la reacció del que va passar al Bernabéu amb la pentinada de Luis Enrique, també tot molt més suau a la zona mixta. El jugador estava exultant pel gol, content per com havia anat el partit.
Sí, hace tres goles que marca contra ellos y bueno, es un equipo que marcó goles en... Bueno, estoy contento.
Que se li donava bé, que no era el primer gol que li feia al Madrid, que ja n'havia fet també algun amb el València i que estava content, lluny de les sorpreses que li va provocar la seva alineació al Santiago Bernabéu. Si et sembla, Dani, repassant...
Sí, per precisar, aquestes són les dues cares, jo crec que molt reconeixibles i molt visibles, del millor Mathieu i el pitjor Mathieu amb l'escenari del Clàssic com a excusa, perquè és el que tenim aquest dissabte. Però ara sí que estaria bé precisar fins a quin punt estava sent important Mathieu per Luis Enrique, per aclarir exactament què és el que perdem amb aquesta lesió de menisc.
Doncs mira, ha jugat aquesta temporada, ha participat en 31 partits, 19 de Lliga, 12 com a titular, 3 de Champions tots d'inici, 6 de Copa, 5 com a titular, 1 a la Supercopa d'Espanya i 1 a la Supercopa d'Europa, els 2 com a titular, i un partit com a suplent al Mundial de Clubs. És el tercer central per Luis Enrique, si fem cas dels partits que han jugat els diferents centrals que hi ha a la plantilla, 40 partits on ha jugat Mascherano, 36 Piqué, 31 Mathieu, 22 Bartra i 20 Vermaelen. Dit això, Bartra no és l'últim, però després, si entrem en les xifres de titularitats, Vermaelen, per exemple, en té 15 i Bartra 9, però en les xifres totals de participació en partits, Mascherano, Piqué, Mathieu, Bartra i Vermaelen.
Els tertulians abans han dit la seva molt ràpid, Costa. Què faries? Qui creus que serà el... Si serà Bartra, serà Vermaelen l'home, el primer defensa sortint des de la banqueta, i si creus que és una baixa molt greu o no?
El central és difícil. Clar, és que aquí estem descobrint dues posicions.
En
lateral esquerre jo crec que quan vulgui donar descans al Alba serà Sergi Roberto, perquè ja el va provar aquesta temporada, ara no recordo quin partit.
A Bilbao, vam dir l'altre dia.
Doncs,
o contra l'Atlètic Bilbao.
Ja l'ha provat i, evidentment, Adriano, encara que ara estigui lesionat, no crec que hi compti ningú i no hi ha més nassos. I a l'eix de la defensa, la veritat és que tinc molts dubtes, perquè em sembla que Vermaelen és un futbolista d'un físic pesant, no dic que estigui gros, però no em sembla un jugador especialment àgil, i crec que ara necessita rendiment immediat. És a dir, si fos per físic...
Mai millor dit, en el cas d'aquest futbolista.
Sí, mira, no anava a dir mala llet, però el que vull dir és que estem... Ara ja no hi ha errors. Bueno, el marge d'error és molt petit. És veritat que la Lliga no tant, i aquí et pots permetre rodar amb ell o amb Bartra. Clar, la qüestió és que físicament, a mi, jo triaria Bartra perquè el veig més endollat, ha anat jugant, encara que fossin estonetes, ha anat jugant més, però tinc la sensació del que comentàveu abans, que Luis Enrique a Bartra no se'l creu gens. Llavors, per una raó o per una altra, no veig ni l'un ni l'altre. L'avantatge que té el Barça, si no es lesiona cap dels titulars o tens una sanció, és que els partits de Champions pots apostar per la parella titular, i els partits de Lliga que no siguin el Clàssic, doncs jo crec que et pots permetre que juguin indistintament.
Això em va bé per preguntar-vos, Sergi, Jordi i David, la pregunta que estem fent als oients del Tu Diràs, jo crec que és molt fàcil de respondre. A mi em sorprendria que hi hagi gent que respongués diferent al que venim explicant aquests dies, però avui estem preguntant quin dels dos partits considereu prioritari, el del Madrid o el de l'Atlético. Jo crec que és evident que el més important és el de la Champions, però ho fem més en el sentit de les rotacions. És a dir, si creieu que, i ara després ho repassarem també amb el Jordi Costa, si creieu que Luis Enrique farà molts canvis d'un partit a l'altre, o si no hi ha cap problema en què pugui repetir, per exemple, el mateix 11 contra el Madrid i contra l'Atlético.
Jo crec que pot repetir, La planificació de la temporada ja... A passada campanya vam tenir exemples que t'ha portat a que ara que ja són els dos últims mesos de curs hagin de jugar els partits les vaques sagrades. Ja tens el partit de Noeta, després tindràs altres partits de Lliga, Depor, Sporting, deixo algun, no? València, sí, després de Noeta ve el València al Camp Nou. Sí. Ets un partit ja més per rotar. Vaja, jo crec que els partits grans i per jugar amb un interval de 3 dies no crec que sigui una cosa molt, molt exagerada perquè alguns puguin jugar 8 jugadors 90 minuts, perdó, 180.
Només un apunt, perquè jo és una... Mira que el Barça ha batut rècords i dades i tot plegat, però a mi la que em fa, de les que em fa més il·lusió és aquesta de ser l'equip de tota la història que ha estat més partits sense perdre, i seria contra el partit contra la València, precisament, que arribaríem a la xifra.
S'hauria de superar els 43, no?
Sí, 47. 43 de la Juve.
S'igualarien al Calderón i es...
I després anem contra la València.
Correcte.
No,
però bueno, escolta...
Sí, no, pas a pas el que tu vulguis, sí, però bueno, ho has dit València i tinc marcada la dada. A mi em sembla que està tot preparat per repetir 11s de gala, que és una mica el que Luis Enrique va fer la temporada passada i que ja venia fent també amb el Celta, moltes rotacions i després els partits decisius posar l'11 de gala, l'11 que ell més hi confia, per tant no hi haurà cap problema. I a més crec que és necessari que sigui així, perquè si tu mires racionalment en el partit contra el Madrid, realment, si no fos el Madrid amb 10 punts d'avantatge respecte al segon, doncs probablement el més sensat seria deixar o un o fins i tot els dos centrals, perquè al final ho tens com ho tens a la Lliga, però clar, això és racionalment. Hi ha la part emocional, que està aviat explicada i que tothom la té present, que és un Barça-Madrid i que aquí no valen... O sigui, aquí has d'anar amb tot, però és que després hi ha un altre missatge, que és el que tu enviaries si deixes a un o els dos centrals o no poses tota la carn a la graella en el partit contra el Madrid. I és que la Lliga està efectivament guanyada. Que ho podem pensar, però si tu en un Barça-Madrid, encara que el tinguis al Madrid a 10 punts, no poses tot el que tens, jo el missatge que rebria des de fora, i crec que és el que rebrien també els futbolistes, és que el partit ha deixat de ser transcendent perquè la Lliga ja està guanyada. I un Madrid a 7 punts, segurament no guanyaria la Lliga, però no m'agradaria que nosaltres rebessin l'impacte emocional de perdre un partit al nostre estadi contra el Madrid, a més no hem posat tota la carn a la graella, i tampoc m'agradaria que el Madrid afrontés els quarts de final de la Champions amb una injecció de moral com aquesta. Aleshores, em sembla que és innegociable que s'han de repetir els dos 11s de Gales.
Per aquest partit del Madrid podeu fer, ja ho sabeu, la vostra porra, el vostre pronòstic amb el hashtag porra RACU, i gràcies a Wala, entre tots els que encerteu el resultat, sortejarem la samarreta blaugrana de RACU, més un val de compra de 50 euros vàlid a totes les botigues Wala, les grans botigues de l'esport i de la moda esportiva. David, com ho veus?
Home, jo crec que, vaja, el que jo faria és posar l'11 de Gala en els dos partits. Els dos partits a mi em semblen importants. És, des del punt de vista de la classificació, evidentment pot ser més important el de Madrid, perquè és una eliminatòria de Champions i la Lliga la tens encarrilada, però és un Barça-Madrid. En un Barça-Madrid no tinc la sensació que s'hagin de fer tonteries. Jo crec que aquest Barça-Madrid té tres components importants. Un, el de sempre, és el latè rival i, per tant, ni aigua, no? L'altre...
Cruyff.
Sentencies definitivament qualsevol sospita que hi hagi una mica de lliga, que no n'hi ha, encara que es posicioni a 7, però que farien moure les campanes i per tant,
uns vídeos collonuts a 4.
Ho mates.
I el fons.
Segurament a nosaltres ens convé.
Tu et convindria molt més, no?
Com a mínim un empat no, perquè tampoc, però vull dir... La victòria al Madrid... Doncs jo crec que no hi ha ningú a Madrid que es cregui que hi hauria lliga, però serviria per moure el circ, no? I després el tercer component important és que hi ha una eliminatòria de Champions pel mig. Evidentment el Madrid ha tingut un sorteig molt favorable, però jo sóc dels que penso que si el Barça no només guanya el Madrid, sinó que és capaç de donar-li un cop contundent, més o menys, ja no poso resultat, però a l'estil del partit de la primera volta al Bernabéu,
es pot traslladar a Europa?
Jo crec que deixes el Madrid molt tocat per la Champions, sí, amb molts dubtes.
En canvi, potser no pels quarts de final, però per una semifinal.
Canvi, si el Madrid fa el partit de l'any passat, tot i perdre, amb el bany de la primera part, allà amb Modric fins que ho aguanta físicament, remenant la bola i tal, jo crec que ells sortirien reforçats. O sigui, amb la sensació de dir, no només podem estar a semifinals de Champions si eliminar el Wolfsburg, sinó que a més en el cas que imagina't que ens toqui el Barça a semifinals, ens hem demostrat nosaltres mateixos que podem competir contra aquest rival que ens està arrasant a la Lliga. Per tant, jo crec que és un partit molt més important del que la gent es pensa, i a més crec, em puc equivocar, però jo crec que Luis Enrique anirà amb tot contra el Madrid i contra l'Atlético.
Això és el que farien els tertulians. Què farà Luis Enrique? Què ha fet Luis Enrique en situacions així? De seguida ho responem.
RAC1.
El teu somriure ens importa. Tu ets la nostra principal preocupació. Per això a l'Hospital Quirón Salut Barcelona hem ampliat les nostres instal·lacions i serveis odontològics amb els millors professionals i amb més cobertura horària. Truca al 93 255 4025 i informa-te'n de les nostres promocions especials. Quirón Salut, la salut persona a persona. Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
Hola, taxista! Uneix-te a MyTaxi i guanya 100 euros de benvinguda. Tens temps fins al 6 de maig. Registra't a MyTaxi i aconsegueix nous passatgers. Vols saber més sobre els 100 euros? Connecta amb la teva oficina MyTaxi o consulta mytaxi.com/hola100. mytaxi.com/hola100. MyTaxi, la taxi app.
Santillana, jugador de baloncesto, 3 olimpiadas, 159 veces internacional.
Los que me conocen saben que la exigencia, el esfuerzo y la superación siempre han sido la base no solo de mi trabajo, sino también...